Passem, doncs, a la moció número 30, el punt número 36, moció conjunta dels grups municipals d'Esquerra, Junts per Sant Cugat, CUP i En Comú Podem, relativa a la reparació i la memòria del president Lluís Companys i Jové. Té la paraula per part d'Esquerra Republicana la senyora Esther Madrona.
Sí, gràcies, bona nit. Intentaré ser breu, sabent que és l'última moció que presentem en aquest ple i a veure si som capaços de no enganxar-nos entre tots. M'avanço i començo també pels agraïments a Junts, CUP i En Comú Podem per haver-se volgut sumar en aquesta moció, una moció que hem volgut presentar per diversos motius i en destaco així de bones a primeres tres. El primer, i és que el proper 15 d'octubre es commemorarà el 84è aniversari de l'assassinat del 123è president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable Lluís Companys i Jové, que va ser, com sabem tots de sobres, afusellat pel feixisme en un judici militar sumaríssim sense cap garantia jurídica. El segon motiu és perquè volem reparar la seva figura de les paraules injurioses i plenes de mentides que es van dir en aquesta mateixa sala de plens el passat mes de juliol, unes afirmacions que es van dir, curiosament, en defensa del president del Parlament Balear quan va atemptar contra la memòria democràtica estripant el retrat d'Europa Cornell, que per allà al fons encara en veig algun retrat posat. I el tercer motiu per qual presentem aquesta moció, i no per ser l'últim, és el menys important, és que el passat mes de juliol es va declarar la nul·litat del judici de Companys i també es va declarar il·legal i il·legítim el Consell de Guerra que va proclamar aquella sentència. Crec que és ben sabut també que des d'Esquerra, juntament amb d'altres col·lectius catalanistes, portem ben bé 17 anys reclamant aquesta declaració de nul·litat i finalment sembla que la tenim aquí. Malgrat aquesta gran victòria, nosaltres no som ingenus tampoc i sabem que aquesta reparació no és pas el final de la nostra lluita. I sabem també que aquesta petita gran victòria tampoc no ve donada pel convenciment del PSOE, perquè si hagués estat així, la llei de memòria democràtica del 2006 ja hagués contemplat aquesta declaració. Malgrat tot, i això és el que volem reflectir en els acords d'aquesta moció, és que des d'Esquerra pensem que aquest pas no és suficient. Entenem que Lluís Companys va ser afusellat en condició de ser el president de la Generalitat de Catalunya i va ser l'Estat espanyol qui ho va fer. Conseqüentment, i fent-nos ressò de la petició de la Comissió de Dignitat, l'Estat ha d'assumir la responsabilitat i ha de demanar perdó formalment al poble de Catalunya, tal i com ho van fer França i Alemanya el 2008 en el mateix Palau de la Generalitat. Vaig acabant, crec que he estat prou breu, i és que en aquest sentit m'agradaria recordar que Lluís Companys va ser el president de Catalunya i per tant no és patrimoni d'uns o d'altres, és justament patrimoni de tots els catalans i catalanes i el seu assassinat és un greuge per tothom. Aquest exercici de reparació que reclamem traspassa fronteres partidistes i aposta per fer prevaldre el nostre passat i donar el lloc que correspon a Companys en la història del nostre país. Gràcies.
Gràcies. Per part de Junts per Sant Cugat, el senyor Jordi Puigneró.
Sí, moltes gràcies. Vagi per endavant, evidentment, que donarem suport a la moció. I, evidentment, doncs, totalment d'acord amb la intervenció que ha fet la regidora que m'ha precedit. En tot cas, sí que fer una reflexió potser de caràcter més general. Tenim nou president, el 133 president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa. I si analitzem una mica dels que l'han precedit, dels 11 anteriors, 8 d'ells han patit repressió d'alguna forma o d'una altra. Des del president Companys, que va ser doncs, assassinat, d'altres que han sigut empresonats, d'altres que se'ls ha practicat, evidentment, que han hagut de marxar a l'exili, d'altres presidents que han patit, evidentment, accions de lawfare per part de l'Estat. I amb això el que vull dir és que hauríem d'intentar tots plegats de fugir del debat de carnet partidista dels presidents. Jo em sento tan meu el president Montilla com en fi, vostès s'haurien de sentir seus doncs, el president Macià, el president Torra o el president Puigdemont. Sobretot quan parlem de casos, o quan parlem de memòria democràtica i quan parlem de presidents que han estat o que han patit la repressió, per tant, parlem de repressió i memòria d'aquests presidents. Hauríem d'intentar de fugir, evidentment, d'aquest debat partidista, més enllà que puguem estar més o menys d'acord amb les polítiques que van fer. Però han estat presidents de Catalunya que han patit, en aquest cas, la repressió per ser presidents de la Generalitat. Això ho dic en el sentit de que és molt probable que avui portem una moció del president Companys, però és molt probable que aquest ple, en el futur, doncs debati mocions de reparació del president Mas pel 9N o del president Torra per posar una pancarta inhabilitat, o, en fi, d'altres presidents que han patit d'una forma o altra, evidentment, la repressió. I estaria bé que no haguéssim de posar-li, evidentment, doncs, carnet a aquests presidents. Ni el president Montilla és el president del PSC, sinó que ha estat el president de tots, ni el president Companys ha estat un president d'Esquerra Republicana, és un president de tots els catalans. I sobretot han estat en aquests casos, i en alguns casos, 8 dels 11 presidents anteriors, un 75%, han estat presidents, evidentment, que han patit la repressió. Res més. Acabar, i m'agradaria acabar, evidentment, amb un exemple del que significa, jo crec, en fi, estar a l'alçada institucional i antirepressiva quan parlem dels presidents de la Generalitat, i m'hi referiré per una acció que va fer el president Montilla, que jo crec que el dignifica. El president Montilla, sent senador, en el moment que s'havia de votar el 155 en el Senat espanyol, va decidir sortir de la sala i no votar. Crec que aquesta és una miqueta l'actitud que hauríem de tenir tots plegats quan parlem de memòria democràtica i parlem de repressió pel que fa als presidents de la Generalitat que l'han patit.
Gràcies. Per part de la CUP, el senyor Marcos Simarro.
Bon vespre, gràcies, senyor Vallès. Bé, en primer lloc, evidentment, som proposants d'aquesta moció. A celebrar que som diversos grups del plenari que ens hi sumem, i aprofitar per anticipar que crec que la intervenció complementa les que hi ha hagut abans, i penso que també és interessant no repetir-nos amb segons quines qüestions i aportar una mica de complexitat a la qüestió que estem abordant. En aquest sentit, nosaltres volíem plantejar que la qüestió de la memòria històrica i democràtica és encara dia d'avui una assignatura pendent a l'estat espanyol, una assignatura en la que de fet suspèn i amb molt mala nota. No? Nosaltres som les que pensem que el principal problema és que la idiosincràsia institucional de l'estat espanyol és hereva d'una transició que era modèlica, doncs va tenir ben poc, el dictador, tots ho saben, va morir tranquil i en pau al llit, encara van caldre 3 anys més on la repressió, per cert, no es va aturar per poder aprovar una Constitució. Tenim a dia d'avui partits polítics fundats per persones directament vinculades a la dictadura franquista, tenim institucions constituïdes en base als tribunals de règim com l'Audiència Nacional, i tenim una casta monàrquica per desig del dictador per mantenir per qualsevol mitjà possible la unitat d'Espanya. No? Llavors, si ens anem a l'actualitat, semblaria que la frivolització del feixisme té més recorregut en la societat i que hi ha qui encara fa broma a dia d'avui del dictador i treu ferro com d'aquest passat recent. Val a dir que això és una qüestió a la que han contribuït fermament a Partit Popular i Vox els darrers anys i que semblen d'alguna manera tenir certa devoció per aquell passat recent. I el que no podem fer és obviar el que va suposar el cop d'estat feixista dut a terme per Franco i la posterior dictadura. Entre els crims d'estat perpetrats per la dictadura franquista trobem assassinats, extermini de grups humans, deportacions, execucions extrajudicials, desaparicions forçoses, detencions arbitràries, tortures, robatoris de bebès i un llarguíssim etc. S'estima que hi ha 2.500 fosses comunes repartides per territori de l'Estat. Només s'han exhumat 900, la majoria en finançament privat. Per això diem que l'Estat té una assignatura pendent en aquesta qüestió. 12.000 persones exhumades i milers encara en cunetes. S'estima que durant la guerra i la llarga postguerra van ser executats entre 130 i 140.000 persones, centenars també de milers de persones mortes per fams, condicions deplorables a presons o camps de concentració, milers i milers d'exiliats de llarga durada. Cal dir que el règim va seguir assassinat fins als seus últims dies, com ho demostren també execucions al setembre del 75. L'historiador britànic Paul Preston fins i tot parla obertament de genocidi per abordar tota aquesta qüestió d'aquest passant recent de l'estat espanyol. I aquí, doncs, encara hi ha qui té la cara dura de defensar que el feixisme és una opinió o de passar per alt segons quins comentaris, i això no hauria de passar. El feixisme és un crim i cal combatre'l. Llavors, per tot plegat, i tornant a la moció, em sembla pertinent aquesta moció presentada per Esquerra, que ens hem sumat a Junts i en Comú Podem, perquè creiem que no s'ha trencat del tot amb la dictadura franquista, no s'ha fet net amb els seus crims i creiem que sí que l'estat espanyol se n'ha de responsabilitzar políticament i alhora de posar els mitjans a l'abast per garantir la reparació de les víctimes del règim franquista, cosa que a dia d'avui encara no és una realitat. I aquesta moció, a més, posa de relleu la figura política de Lluís Companys i com la dictadura el va perseguir per finalment fer-lo desaparèixer, afusellant-lo, com va fer amb tota la dissidència que es va trobar. Lluís Companys, a més, representa a Catalunya una dissidència territorial, una amenaça a aquella unitat d'Espanya que alguns tant reclamen i que els més ferms defensors doncs, la voldrien mantenir a pals o inclús en plom, amb el que faci falta. I és per això que creiem que cal reparació democràtica per dignitat i per memòria. En aquest sentit, l'estat espanyol sí se n'ha de fer càrrec políticament i per tot plegat ens sumem a aquesta demanda de perdó per part de l'estat en relació al crim comès amb Lluís Companys expressat en aquesta moció. Gràcies.
Gràcies. I per part de Com ho Podem, el senyor Ramon Gutiérrez.
Bravíssim, perquè s'ha explicat molt bé la moció. Crec que la moció es presenta sola, per tant, doncs, evidentment, signem la moció perquè estem completament d'acord amb tots els acords que incorpora. Gràcies.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Muchas gracias. Pues bueno, estamos de nuevo otra vez con una moción de estas absurdas. En vez de estar ocupándonos de problemas de San Cuat del Vallès, de resolver los problemas que realmente le interesan a los vecinos de San Cuat del Vallès, a las familias, que para eso nos pagan económicamente lo que nos pagan, estamos bueno, debatiendo una moción de reparación a Lluís Companys, otro día es sobre Pinochet, otro día, en fin, es muy triste. Pero bueno, yo espero que tomen bien nota los vecinos de San Cuat a la hora de las próximas elecciones de quién se ocupa de sus problemas y quién se ocupa de hablar de Pinochet o en fin, o de personajes de hace muchísimos años. Sobre este personaje siniestro, oscuro, este asesino que versa esta moción, ya hemos hablado lo suficiente en otros plenos de nuestro grupo municipal, haciendo un retrato histórico de quién era y sus crímenes durante la Guerra Civil. Creemos que su sentencia, pena de muerte y su fusilamiento no justifica en ningún caso la absolución de sus crímenes. Yo aprovecharé mi intervención para homenajear desde nuestro grupo municipal a las víctimas que de forma directa o indirecta fueron responsabilidad de Lluís Companys. Una cifra que asciende a más de 8.000 víctimas. Repito, 8.000 víctimas, fruto de esta oscura persona. Unas 400 de ellas mediante sentencia de pena de muerte firmadas de su puño y letra. Repito, 400 de ellas mediante sentencia de muerte firmadas de su puño y letra. Hay que recordar que el Comité de las Milicias Antifascistas, que llevaron a cabo la persecución, tortura y asesinato de miles de catalanes por ser simplemente católicos o tener ideas políticas diferentes, fueron creadas mediante decreto firmado por Lluís Companys. Asimismo, armó a los milicianos, tanto de UGT, CNT o de POUM, o de su mismo partido, Esquerra Republicana, el partido que está gobernando el Ayuntamiento junto a Junts, que después llevaron a cabo miles de asesinatos. Traer a la memoria lo que Francesc Cambó pensaba de la ejecución de Companys y que nos ilustra un poco más sobre este personaje. Lluís Companys, según palabras de Cambó, no había estado mai catalanista, sino que en la seva primera juventud era netament anticatalanista. L'afusellament fou un error d'en Franco. ¿Injust?, es preguntaba. Ell, Lluís Companys, el 6 d'octubre de 1934, havia comès igual delicte que els militars i fou indultat. En el 1936 ell feu afusellar tots els militars revoltats. En 1936 Companys hizo fusilar a 199 militares sublevados en Barcelona. Ya no se acordaba de cuando él hizo lo mismo el 6 de octubre de 1934 y su posterior condena a muerte que fue anulada porque numerosas personalidades que no eran de su partido político lo pidieron, entre ellos el obispo Irurita, asesinado en 1936 por las milicias legalizadas y armadas por Companys. En el castillo de Montjuïc, donde fue fusilado Companys, hay que recordar que fueron asesinados previamente centenares de catalanes bajo órdenes de este, entre ellos señores de Junts, que apoyan y que apoyarán esta moción. Pueden preguntarle a su compañero de Barcelona, Xavier Trias, por el asesinato de su familiar, Ignacio Trias, un joven de 19 años asesinado en el foso de Santa Elena del Castillo y cuyo delito fue ser católico, puesto que carecía de cualquier militancia política. Un homenaje a todos los asesinados injustamente bajo el mandato de Companys durante el periodo de 1936-1939 es el que queremos dar desde este grupo municipal. Gracias.
Gràcies. Per part del Partit Popular, el senyor Álvaro Benejam.
Gràcies. Estaremos de acuerdo, o deberíamos estarlo todos en este pleno, que una sociedad libre y democrática se sienta en el respeto a la legalidad, el reconocimiento de los derechos humanos y civiles y la fraternidad entre compatriotas. Todos estos principios fueron atropellados, como ya se ha dicho, el 6 de octubre de 1934. Aquí ya se han hecho algunos análisis, algunos más someros, otros más con referencias históricas, sobre el personaje, sobre Lluís Companys. Pero no se ha dicho nada de esa parte oscura. Esa persona tuvo su parte oscura, como si no existiera. Promovió, usando la fuerza de las armas, aquel 6 de octubre, un golpe de Estado en contra del legítimo gobierno de la República Española. No había monarquía en aquel momento. El precio fue más de un centenar de víctimas en aquellos momentos, entre muertos y heridos. Y años antes, su partido, Esquerra Republicana de Cataluña, bueno, más bien sus juventudes, las JEREC, crearon los escamots, grupo tipo milicia ciudadana, que en octubre de 1933 llegaron a desfilar, unos 8.000 miembros, por las calles hasta el estadio de Montjuïc, donde celebraban unas jornadas atléticas, con discursos de Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Dencàs y otros. Esta foto es de aquel día. Lo puede ver todo el mundo. Simbología fascista, evidentemente. Y quien lo quiera negar, que mire estas fotografías. Tengo más. Ya habían protagonizado en meses anteriores altercados, agresiones contra enemigos políticos o periodistas, boicots de mítines de otros partidos o reventaron huelgas. Matizar que iban desarmados, no como los de Estat Català, que eran otro grupo de las mismas características, que sí que llevaban armas. Eso les valió que en la sociedad catalana del momento se hablara de fascismo sobre ellos, en los medios de comunicación de Cataluña, sobre ellos. Esquerra Republicana y Juventudes de Esquerra, lo estoy recordando. El semanario satírico de corte progresista Albenegra, en tono irónico, decía que cómo iban a ser fascistas las Juventudes de Esquerra Republicana, Estat Català, si llevaban camisa verde y no camisa negra como los fascistas italianos o parda como los nazis. Esos eran los comentarios de la época. Por eso el 24 de octubre, 15 asaltantes de los escamots liderados por Jaume Aiguader, hijo del alcalde de Barcelona del mismo nombre, entraron a punta de pistola en la imprenta del Benegra, produjeron destrozos y secuestraron 5.000 ejemplares del número que estaba en impresión. Companys fue condenado por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República por intentar imponer por la fuerza una nueva forma de gobierno, el federalismo, y se le acusó de rebelión militar y se le condenó a 30 años de prisión. No por ser presidente de la Generalitat, que es lo que se ha dicho aquí, no. Ha habido otros muchos presidentes de la Generalitat y no se les ha condenado o juzgado por imponer por la fuerza una nueva forma de gobierno, es decir, un golpe de Estado. 5 meses después de la condena, fue amnistiado por el gobierno del Frente Popular, recuperando su cargo. 5 meses. Unos años más tarde, a principios de 1936, y después de no ser posible la formación de gobierno por la derecha política del momento, la CEDA, a pesar de haber ganado las elecciones, todo se ha dicho por la negativa del presidente de la República, Azaña, a encargar esa tarea a Gil Robles, alegando que no había ido a las elecciones en una posición inequívoca de republicanismo, Companys seguía siendo presidente de la Generalitat. Y fue en ese contexto en el que se inició una sublevación militar que desembocó en la Guerra Civil. ¿Y qué hizo el camarada Companys en aquellas circunstancias? Detener al general Godet, encerrarlo en el barco cárcel de tortura Uruguay, atracado en el puerto de Barcelona, y practicarle un consejo de guerra que lo condenó a muerte. El 12 de agosto de 1936, el general Godet fue fusilado en los fosos de Santa Eulalia del castillo de Montjuic. No corrieron la misma suerte, la de ser juzgado, me refiero, las más de 8.000 personas asesinadas a manos del llamado Comité de las Milicias Antifascistas, que ya se ha mencionado, creado por el propio Companys mediante decreto. Multitud de periodistas, 16 poetas y escritores, 51 funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, 31 aristócratas, 16 socios del Barça y también miembros de su propio partido, unos 100, de Esquerra Republicana, fueron las víctimas de Lluís Companys.
Vagi acabant, senyor Benejam.
Em queda una mica, sisplau, li demanaré una mica de temps. Si no, ja acabaré després.
Ha exhaurit els 5 minuts.
Vale, acabo. De los 5.060 sacerdotes que había en las 8 diócesis catalanas, fueron fusilados 1.541, más del 30%. El propio Companys llegó a decir que se arrepentía de haber perseguido a la CNT y a la FAI. ¿Esta es la persona a la que hay que honrar su memoria hoy en este pleno? ¿No tienen en RC otros referentes que hayan tenido un historial ejemplar para rendirles homenaje? Si quieren hacerlo, vayan ustedes, o sea, ustedes verán. Pero no deberían pretender que sean en el pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat donde se haga, sabiendo, como saben, que no solo no va a ser compartido por otros partidos, sino que además algunos vamos a tener que manifestar nuestra repulsa al personaje y a su obra, como acabamos de hacer. Gracias.
Gracias. Per part del PSC, senyora Elena Vila.
Sí, gràcies, alcalde. Bé, com a grup socialista volem començar deixant clar que ens sumem els dos primers acords d'aquesta moció, com no podia ser d'una altra manera. Condemnem fermament l'assassinat del president Lluís Companys el 15 d'octubre del 40. Companys va ser víctima d'un règim feixista, diguin el que diguin, que va perseguir els ideals de llibertat i democràcia que ell representava, i és imprescindible que recordi, estem d'acord, la seva figura i es condemni la barbàrie que va patir. Ara bé, volem fer algunes puntualitzacions sobre els altres acords. És important recordar que el 2007, sota el govern de Rodríguez Zapatero, es va aprovar la primera llei de memòria històrica. Aquesta llei va ser un avenç significatiu per a la reparació de les víctimes del franquisme, va permetre també retirar simbologia feixista i va obrir la porta a l'exhumació de fosses comunes i a la identificació de moltes víctimes que havien estat oblidades durant dècades. I mirin, va ser un pas històric, crec. Encara que, com bé s'ha assenyalat, i estic d'acord, insuficient en alguns àmbits com la nul·litat dels judicis del règim franquista. Per tant, és aquí on la llei de memòria democràtica, impulsada pel govern de Pedro Sánchez, ha fet aquest salt que moltes reclamàvem. Aquesta llei declara nuls de ple dret als judicis polítics, franquistes, il·legals i legítims, inclòs el que va condemnar a mort a Lluís Companys. Finalment, després de 84 anys, l'Estat ha reconegut la injustícia comesa i aquest juliol passat es va expedir el certificat de nul·litat del judici del president Companys. És una passa ferma cap a la reparació i estem segures que totes les forces democràtiques presents en aquest ple ho celebrem. Ara bé, el que aquesta moció demana, malauradament, va més enllà. Sol·licita que l'Estat demani formalment perdó pel crim i nosaltres els vam demanar que suprimíssiu aquest paràgraf. Cal preguntar-nos si l'actual govern espanyol és l'hereu d'aquell règim franquista que va assassinar Companys. Realment ho pensa? Ho pensa Esquerra Republicana, això? El Partit Socialista, igual que Esquerra Republicana i moltes altres formacions, vam ser perseguits i represaliats pel franquisme. Nosaltres no considerem políticament acceptable que Pedro Sánchez, com a president d'un govern democràtic, hagi de demanar perdó pels crims del règim franquista. I en tot cas, creiem que si aquesta demanda de perdó es fes, hauria d'incloure a tots els milers d'afusellades, afusellats, represaliats i víctimes de la repressió i no únicament del president Companys, bàsicament perquè les polítiques de memòria han de ser per a totes les víctimes per igual. I ens estaríem també tirant pedres al nostre propi terrat si no en donéssim nosaltres exemple. No val fer partidisme en aquest tema, en això coincideixo amb el senyor Puigneró. És per això que ens abstindrem i volia afegir una cosa per acabar. El Partit Socialista és el que més ha treballat al conjunt de l'Estat per la memòria històrica i per restaurar la dignitat de les víctimes del franquisme. No creiem que aquesta sigui una moció constructiva ni que ajudi a avançar cap a aquesta reparació i consens democràtic i no entenem que veient el panorama que tenim ara mateix en aquest ple amb la presència de discursos que neguen o justifiquen la repressió franquista no es busqui doncs, aquest consens en qüestions tan sensibles com es va fer el passat mes de juliol precisament reconeixent a les Roges dels Molinars. Així que malauradament, com veiem que no s'ha volgut buscar aquest consens i ens sap molt greu, no podem acceptar tanta demagogia amb un tema tan sensible i ens abstindrem. Gràcies.
Gràcies per part d'Esquerra Republicana, la senyora Esther Madrona.
Sí, bueno, intentaré ser molt breu, però crec que sí que és important que aquest ple doncs, també pugui haver debats que vagin una mica més enllà dels temes que evidentment ens preocupen i ocupen el nostre dia a dia com a regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Cugat, però crec que també està bé tenir un espai on poder tenir debats serens sobre temes més ètics, morals, no sé exactament quina és la paraula, però que al mateix temps també ens ajuden a seguir fent caure algunes caretes d'alguns dels partits que hi ha avui aquí presents, perquè de fet hi ha hagut un parell d'intervencions, les de PP i de Vox. De Vox, la veritat, m'ho esperava, el PP igual no m'esperava que fossiu tan propers a algunes de les afirmacions que han fet els companys de Vox. Un segon que acabo, he dit que seria ràpid, però si em talleu encara seré més lenta, però en qualsevol cas, escoltant-vos, m'ha fet una mica la sensació de traslladar-nos a aquests anys 40, no? I fins i tot amb algunes d'aquestes afirmacions que deixàveu caure o que deixaven caure aquí, he tingut la sensació, no?, que extraieu frases de les mateixes actes d'acusació del judici al qual estem parlant, un judici que estem bastants dels que estem aquí d'acord en que no és legal i de fet és una mica el contingut d'aquesta mateixa moció. Em tranquil·litza en certa manera també les últimes afirmacions, algunes de les afirmacions que ara mateix la senyora Vila doncs, intentava posar de manifest. Com vostè sap, les mocions no intenten sempre ser mocions de màxim, si no justament no les estaríem presentant. En qualsevol cas, m'he quedat una mica tranquil·la a l'entendre també una mica més quines són aquestes apreciacions que fèieu en aquestes esmenes, les esmenes que, com saben, no hi estem d'acord, perquè ens fa una mica la sensació també que potser es passen una mica de frenada en aquesta defensa de l'Estat. De fet, l'única cosa que estem demanant i que creiem sincerament que no n'hi ha per tant, no és tan grossa o no té aquesta magnitud que vostès ara mateix li estan intentant donar, simplement volem que l'Estat, o intentem aconseguir que l'Estat demani perdó. És un camí que ja s'ha iniciat, un camí que, com deia, més va iniciar ja en aquest 2007 amb aquesta primera llei de memòria històrica, que ha anat fent passos, que hi ha hagut aquesta declaració de nul·litat. Per tant, ens sembla de rebut que l'Estat faci aquest pas i que demani perdó de manera formal. Nosaltres no diem en cap cas que el govern actual sigui l'hereu d'aquell govern d'aleshores, que m'ha semblat entendre en les seves paraules entre línies que deia això. Simplement estem demanant que es demani perdó. Fins aquí, merci.
Gràcies. Per part de Junts, una intervenció. Per part de la CUP, senyor Marco Simarro.
Sí, gràcies. Breument, simplement destacar que tant de bo, tanta repulsa, no?, al costat fos de l'Estat, en aquest cas, en relació a la memòria històrica. A dia d'avui, encara, 2024, hi ha gent amuntegada en cunetes per milers i milers per ordre del bàndol guanyador. Tant de bo, tanta vehemència per denunciar i condemnar els 40 anys de dictadura. Això és una cosa que no veurem de cap dels posicionaments ni pel Partit Popular ni per Vox. El feixisme va estar organitzant-se al llarg de tota la república per fer-la caure i promoure el pitjor règim possible, condemnant a tota la població de l'Estat al terror i a la misèria, I en aquest sentit, doncs, com deia al principi, penso que cal encara molta, molta feina per fer en relació amb la memòria històrica i democràtica d'aquest país, i hi ha dues forces polítiques que clarament s'hi oposen.
Gràcies per part d'en Comú Podem. Hi ha intervencions. Si els sembla, passem doncs, per part de Vox. Endavant, senyor Marcos Rodríguez.
Sí, remarcar. A la Catalunya de 1936, companys, gracias a companys, proliferaron centros de interrogatorios, checas o barcos prisión. Solo en la ciudad de Barcelona hubo un total de 46 checas que se convirtieron en epicentros del terror. Hemos de recordar, señora Esther Madrona, que su propio partido, Esquerra Republicana, tuvo su propia checa en la calle Carolinas 18. Eso sí, los fascistas son otros. En toda Cataluña, una región española de una superficie similar a la de Bélgica, se crearon 6 campos de trabajo o concentración, donde también fueron exterminados muchos prisioneros sin ningún tipo de juicio. Miles de catalanes asesinados en las cunetas, en la Rabassada. Por cierto, cuando mi compañero de partido, Jordi Guirado, aceptaba su cargo en el ayuntamiento, aquí, en este consistorio, se oyeron gritos de a la Rabassada, aludiéndole a él. Es una vergüenza y es muy triste que se enaltezca y se pretenda reparar una figura tan siniestra y oscura como el asesino de Lluís Companys. Lo repetiré, el asesino de Lluís Companys. Desde mi grupo municipal de Vox en Cuat, aprovecho para rendir un homenaje a todos los asesinados injustamente bajo el mandato de Lluís Companys durante el periodo de 1936 a 1939. Que Dios los acoja en su seno.
Per part del Partit Popular, senyor Álvaro Benejam.
Bueno, es feia referència ara a que els partits com nosaltres, que ens hem manifestat en contra del que proposa aquesta moció, que no s'ha demanat perdó mai, que no s'ha restablert les víctimes i tal, i això no és veritat. O sigui, jo, poder tu no ho saps, però el Partit Popular ja fa molts anys, i acabo de fer una petita recerca per internet i ja et surt, pots mirar, l'any 2002 ja es va fer i l'any 2021 es va tornar a fer, i no sé si entre mig hi ha hagut algunes altres perquè ho tindria de mirar. Però sí que s'ha fet, sí que s'ha fet. I jo espero, ens queden 3 anys de mandat, una mica menys ja, no tornar-ho a sentir ja en aquest ple, ¿vale? Perquè no és veritat, no és veritat. El que sí que és veritat és que Esquerra Republicana, i si ho ha fet, algú m'ho dirà i jo m'assabentaré a partir d'avui, és que hagi demanat perdó per les víctimes que també existeixen. Vale? I no ho hem tret de cap acte, de cap judici, perquè no ens l'hem llegida ni ho farem, de la sentència de Lluís Companys, de la de mort. No em referiu a les altres, perquè al principi no va ser condemnat a mort, sinó a altres coses.
Vagi acabant, senyor Benejam, perquè ha acumulat...
Acabo. Espero que Esquerra Republicana, que em diguin vostès si ha demanat perdó alguna vegada per aquestes coses, no? Justificant la violència. Això és un cartell d'Esquerra Republicana. El dret es guanya per les armes. Estat català. Esquerra Republicana. No sé, poder tindríem de mirar coses més amables en aquest ple, perquè està clar que la cara del senyor Companys no té res d'amable. Res d'amable. La seva figura parla per si sola amb dades històriques. És el que fer, reproduir dades històriques. No fer ni demagogia, ni inventar-me res, ni exagerar res. Dades històriques. Vostès no han fet el mateix.
Gràcies. Alguna intervenció més? Passem a votació al punt número 36, aquesta moció conjunta d'Esquerra, de Junts per Sant Cugat, de la CUP i d'en Comú Podem. Vots a favor de la moció, vots a favor del govern, d'en Comú Podem, de la CUP. Abstencions del PSC i vots en contra de Vox i del Partit Popular.